A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
Anem avançant a les veus del matí des de Ràdio Vilafant en directe i tenim el 50% dels alumnes que habitualment solen venir des de l'Institut de Vilafant a peu. Tenim la Txell, tenim en Joan, bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
De fet, bé.
Bé?
Sí.
Molt bé, teniu els companys ja a la recta final, suposo que amb feinats, amb exàmens.
Sí.
Però bé, suposo que amb la tasca que heu preparat avui ja també hi han pogut col·laborar, participar...
Bueno, sí, de fet, cal destacar que avui és el nostre últim podcast, amb aquests quatre que venim els dimarts per fer això, el tema del projecte Instants de Ràdio, i hem decidit ambientar aquest podcast en una notícia novedosa que va tenir lloc el 28 d'abril, i és que molta gent ja es podeu imaginar de què parlarem, i és que és de l'apagada de llum que va haver-hi aquell dia i com va afectar, sobretot a Vilafant, però també parlarem una mica de com va afectar Espanya en general.
Molt bé, doncs vosaltres mateixos, si ho teniu tot a punt i preparat.
Bueno, sí, primer voldríem parlar una mica en general d'això que del que va passar, i és que el dia 28 va haver-hi una apagada de llum a tot Espanya, pràcticament tot Espanya, que també va afectar altres països com pot ser Portugal, França, etc. I bàsicament trobem que va ser cap allà a les...
A les...
Dos quarts d'una, no?
Sí. Quasi la una.
I la gent al principi... Bueno, parlem una mica d'experiències i bàsicament la gent al principi, ens incloem nosaltres, pensàvem que era només en aquella regió, en aquella comunitat d'Espanya, però més tard, a través de la ràdio, es va saber el tema de que va afectar no només Espanya, sinó altres països, i ja la gent es va començar a preocupar molt més.
A vosaltres com us va enganxar? En una classe en concret? Hora de pati?
De fet, ens va afectar a l'hora del pati, que no va sonar el timbre. Ens van haver
que bé, no? Llavors...
Ens van haver d'avisar amb un megàfon, i després, les dues últimes hores, va haver-hi una mica de dilema amb el tema dels alumnes que volien anar a casa.
Clar.
Però
això... L'excusa perfecta, no?
Sí.
Clar, potser els alumnes pensaven que els mestres estaven premiant, no? Que dius que la temporada, no? Que s'estava acabant el curs i vas, premiem amb més pati, no? No toquem el timbre tan aviat.
Jo, a l'hora del pati, ja havia vist que a la sala de professors no hi havia llum, però pensava que era cosa de l'institut, perquè algun cop ja havia marxat. Però sí que quan vam anar a classe, a nosaltres ens tocava taller, que tot és màquines, i ens vam trobar que no podíem fer res.
I no va sonar el timbre,
no.
Tampoc, en plan, torneu cap a classe? No, clar, com no. Ho vau fer per tornar a classe? Els profes us anaven dient, vinga, cadascú a la seva aula, amb el megàfon...
I sense poder fer classe, què vau fer en aquell cas, Txell?
Bueno, al taller no vam fer gaire res.
Clar, aquell moment quedes com...
Teníem la ràdio, que ens anàvem mínimament enterant del que passava, i després vam haver d'anar al laboratori, que a sobre tocava examen, però teníem una xerrada i ens el van treure i ens va ficar exercicis.
Com va funcionar la ràdio?
Sí,
com no funcionava, si no hi havia llum?
Per, no sé, era una ràdio vella que tenia.
Amb piles.
I bueno, sí, això, que aquell dia va ser un cas especial pel que fa als alumnes de tercer, perquè se'ns va juntar com 4 hores que no vam poder fer gairebé res, perquè vam fer xerrada 2 hores i després se'ns va juntar aquesta apagada de llum que hi va haver. I això, el que vam fer classe va dependre molt de l'assignatura, perquè si era una cosa més, com dir-ho, preparada a través dels ordinadors i tot aquest material digital que utilitzem, doncs això, que podia variar una mica. En el meu cas, a tercer B, que ara la Txell us explicarà la quarta hora, i també això de que molts alumnes van marxar, doncs en el meu cas van haver-hi un parell d'alumnes que van marxar, però les dues últimes hores el que van fer va ser això, el tema de... Van fer una mica de lliure, avançar tasques,
com de
perquè...
tutoria, o...
Sí.
No, que se'n deia tutoria.
Sí.
O repàs.
Tutoria, repàs pels exàmens que teníem, deures i tot això, i vam poder aprofitar les dues hores que van quedar.
Molt bé.
Nosaltres, a Tecno, a sobre érem grup partit, perquè quan fem Tecno i laboratori ens partim, i hi havia molta gent que faltava perquè estava en la xerrada. i a nosaltres tecno no vam poder fer res. Estàvem allà bàsicament parlant perquè no es podia fer absolutament res. I a física i química, com que aquell dia teníem l'examen, ens va ficar exercicis, que tampoc vam poder fer perquè al costat teníem la Cinta, que és la profe de tecno, que estava allà amb la ràdio i realment ningú es concentrava en els exercicis. Volíem saber què passava.
Molt bé.
Clar, perquè quan passa una cosa local, dius, bueno, doncs ja tornarà la llum, no? Però quan per ràdio comences a escoltar que van passant els minuts, que és el que també ens passaven aquí, no? Anàvem escoltant i dèiem, aviam, però ens diran què ha passat, no? Perquè a nivell, un apagón d'aquestes característiques no l'havíem tingut, jo no l'havia viscut mai, i t'anaves assabentant que cada cop hi havia més afectacions, que no trobaven la causa i tot, i clar, jo m'imagino que és el que us passava a vosaltres, no? Escoltàveu la ràdio com dient, aviam, si ha estat un ciberatac, si ha estat un atac terrorista, o realment ha estat una avaria, no sé com vivíeu aquells moments vosaltres.
Sí, bueno, hi havia molts arguments conspiranoics, molts deien que venia de Rússia i tot, però això, bàsicament, que la veritat, no, mai se sabrà per tal de no preocupar els ciutadans.
Va ser un avís, no? Esteu avisats, però no diem què és el que hi ha al darrere.
Jo, això... jo ja m'anava imaginant més o menys què podria ser, però realment mai saps. Jo l'únic que estava mínimament preocupada era que no anaven els trens i la meva germana està a Girona i no sabia com me vindrien a buscar. Perquè si havien d'anar a buscar també la meva germana, pues no sabia.
Va haver-hi un cas que va sortir a TV3 d'una parella de gent gran que havien anat a Barcelona a fer-se una prova mèdica i es van haver de quedar a dormir allà. Al final no van poder baixar aquell dia cap a Figueres, eren de Figueres, aquesta parella, i això, es van quedar a dormir. Girona és més a prop, m'imagino que un cop de cotxe això s'arreglava, no? Però és aquella incertesa de dir que no saps què està passant, no saps quan tornarà la llum. Jo vaig viure l'escena d'anar a una gran superfície, a la una, que encara no hi havia llum, i veure la gent, doncs, comprant generadors, comprant coses que... supermercats buits, dius... clar, hi havia molta incertesa i sense saber què quan duraria i què és el que havia passat realment.
Sí, això, i després també volia comentar que a les ciutats grans, com pot ser Barcelona, Girona, això va afectar molt més perquè el tema de circulació dels cotxes a causa de que no hi ha electricitat, doncs tampoc
hi va haver-hi semàfors.
Semàfors, això. Doncs això, que va haver-hi una mica de caos, per així dir-ho, i els policies es van haver de mobilitzar per arreglar tots aquests conflictes que van haver. Després també el tema dels trens, que havia dit la Txell, que molts trens es van quedar parats, i això, tot aquest tema dels vehicles.
Com ho haguéssiu viscut vosaltres, Mercè, perquè ara t'estava mirant a tu, poder la gent gran posa una espelma, hagués estat tranquil llegint un llibre, però en un món on estem tan lligat a la connectivitat, a l'electricitat, a les xarxes socials i tot, us estàveu imaginant ja, si això hagués durat més, com ho haguéssiu passat la nit, com haguéssiu estat a casa a les enfosques sense poder connectar-vos?
Jo m'esperava que durés per 2 dies i també... Sí, això. Jo, sí, hagués quedat amb els amics, però per sort a Borrassà, que és on jo vis, va arribar prou aviat l'electricitat.
Jo també esperava que durés fins al dia següent i, bueno, sí que m'hagués afectat perquè a mi m'agrada molt, en plan, estar connectada en el món i saber les coses, però... Crec que el pitjor hagués sigut estar a la nit sense llum, però per l'altre ja m'hagués espavilat. Però no, encara va tornar cap allà a les 4, la llum.
Vam respirar.
O sigui que...
Vosaltres sou conscients que en un moment determinat de les nostres vides això no existia? Silenci.
I com ho fèieu, no?
Clar, bueno, sí, això ens ha mostrat que a la societat d'avui dia la gent és molt dependent del tema d'electricitat i de la connexió a internet. I això ens ha de demostrar una mica com està la societat actualment.
I d'on te venim.
Sí.
I el que tenim.
No, home, sí. I que és normal també que no només vosaltres, el jovent, sinó tothom, al final ens hem hagut d'informatitzar o moltes de les coses d'ara sense electricitat doncs no funcionen, no? Jo la reflexió que poder arribar és que quan de vulnerables som ara sense tenir electricitat i com les infraestructures s'haurien de reforçar per precisament evitar aquests caos, que aquí poder a Vilafant, a Figueres, doncs, bueno, no es van notar gaire, però com tu comentaves, Joan, doncs a Barcelona, a ciutats grans, doncs això va ser molt més complexa.
Sí. I amb la resta de companys, què heu pogut parlar amb ells?
Bueno, hem fet 3 entrevistes en total, els quals explicaven les seves experiències més personals,
sí?
De com van viure el tema d'aquesta apagada de llum i com van solucionar aquest tema. I si va tornar més aviat, més tard, perquè aquí a Vilafant la llum va tornar prou aviat, encara que hi havia algunes cases on va arribar una mica tard, però l'internet va tardar una mica més en arribar. Doncs això.
Els escoltem?
Els escoltem.
Sí.
Molt bon dia. Estem aquí avui a l'Institut de Vilafant i entrevistarem a un alumne de tercer d'ESO. Bon dia, com et dius?
Bon dia, em dic Estel Campos.
Com vas viure l'apagada de llums?
Doncs al principi va ser una mica estrany, ja que a l'hora de dinar estava sola a casa i no vaig poder ficar una sèrie o una pel·lícula per mirar mentre es dinava. I després, a la tarda, vaig aprofitar les hores de llum natural que tenia per estudiar i anar a extraescolars que podia fer gràcies a la llum natural. A l'arribar a casa vaig sopar més aviat de lo normal per no quedar-nos a les fosques menjant, però tot i així vam haver de posar unes llums LEDs que funcionaven amb piles que ens ajudaven una mica a veure doncs, el que hi havia per la casa. I finalment vaig anar a dormir bastant aviat perquè no tenia gaire a fer sense la llum ni electricitat.
I pel matí vas tenir llum?
No, bueno, tot va passar a l'institut i vam haver de parar les 2 últimes hores de classe, però al matí sí que vaig tenir llum i vaig fer vida normal.
Que fort, doncs moltes gràcies per explicar la teva experiència i esperem que no torni a passar.
Ara, com a segona entrevista per conèixer més experiències, tenim a 2 alumnes més. Un que es diu...
Lluc Pujolà.
I l'altre que es diu...
Roger Pericay.
I ara us farem una simple pregunta.
Com vau viure l'apagada del 28 d'abril?
Doncs va ser dur perquè primer estava a casa de la meva àvia, és per aquí a prop de l'institut, que llavors la llum va tornar ràpid, però després vaig haver de marxar a casa meva, que és allà a l'Avinguda Salvador Dalí de Figueres. I allà la llum no ha tornat, diguéssim, fins al 29 d'abril al matí. Llavors va ser dur perquè per la nit no teníem llum, no ens hi vèiem, el carrer estava molt fosc. A sobre, a la meva mare té un negoci al davant i les portes es van quedar obertes, que teníem por que ens robessin. Llavors va ser dur, però bueno, vam anar a dormir i l'endemà ja se'ns va tornar la llum.
I ara, Lluc, com vas viure tu aquesta experiència?
Jo primer de tot havia d'anar al dentista i no vaig poder anar. Després no teníem ni llum ni aigua calenta i no podíem fer el menjar perquè teníem la vitro. I vam anar a casa dels meus avis a sopar i a dutxar-nos. I finalment, després, vam anar a casa i estava tot fosc, no hi havia llum al carrer i avui al matí, quan ens hem aixecat, ja en tornava a haver-hi.
Doncs moltes gràcies a tots per les vostres entrevistes, molt agraïts i esperem que això no torni a passar.
Molt bé, doncs aquestes són una miqueta les reflexions d'aquell dia d'alguns dels vostres companys i a mi m'agradaria aprofitar que tenim aquí en Josep Gallego, que és el vostre professor, i també en Pere Marí, que és el cap d'estudis de l'Institut de Vilafant, perquè ens faci una miqueta també, no sé, que ens expliqui, no?, com es va viure des de l'Institut. Ja ens han explicat ells una miqueta de caos d'entrada, perquè són situacions que ningú s'espera, i haver-ho de gestionar amb tot un equip d'alumnes i de professorat s'ha d'improvisar. Pere.
Nosaltres, des de l'institut, el primer que vam pensar va ser que, com altres vegades ens ha passat, que ens havíem tingut un tall de llum, que ens ha passat moltes vegades, i que en breu doncs, tornaríem a tenir, doncs, bueno, com sempre, doncs, els professors, doncs, durant aquesta estona que estem sense llum, doncs, intenten improvisar una mica per no perdre la classe. Però com teníem ràdios amb piles, vam a poc anar veient que no era una cosa només de Vilafant, que era alguna cosa més gran, i després des d'ensenyament vam sentir que ens arribaven... Perquè encara hi havia alguns mòbils que tenien...
Ah, sí?
No sé per què, alguns mòbils
depèn
tenien...
Depèn de quina companyia, encara sí, funcionava una miqueta.
Tenien, i vam veure una notícia que deia que les classes es mantenien, perquè en teoria només faltava la llum, i clar, l'institut es podia mantenir les classes en normalitat, el que passa que no podien fer servir els aparells dels ordinadors, etc. Llavors el que vam fer és decidir això, tirar la jornada endavant. Vam haver de sortir, com han explicat molt bé en Joan i la Txell, al pati amb uns megàfons que teníem per fer sonar la sirena, perquè no ens sonava la sirena, perquè els alumnes poguessin entrar a les aules. I els professors, doncs, com molt bonament van poder, van intentar doncs, a passar el dematí amb els alumnes a classe, intentar fer repàs, o alguns, en alguns casos alguns professors van poder fer classe. perquè no depenien de l'ordinador, i vam intentar acabar la jornada al més amb la màxima normalitat possible. Sí que és cert, com també han dit en Joan i la Txell, que va haver-hi famílies que es van acostar a l'institut per endur-se els seus fills i filles, i en un principi nosaltres els vam dir que no calia perquè l'institut estava obert i podien estar aquí tranquil·lament. L'únic que no hi havia era llum, però no feia ni fred, vull dir, feia sol, vull dir, podien estar allà. Algunes famílies els van deixar, que crec que és el cas de la Txell, i en alguns altres casos, pues, finalment se'ls van endur. Llavors vam acabar la jornada com bonament vam poder, i vam dir, bueno, intentarem estar informats, quan tinguem connexió, intentarem veure com fem el dia següent, però com vam veure al llarg de la tarda i de la nit, doncs van arribant la llum a tot arreu, i llavors el dia següent pues, vam tornar normalitat. Amb absoluta normalitat.
Josep, tu com ho vas viure? Estaves a l'institut aquell dia?
No. Aquell dia em vaig aixecar bastant malament, i res, vaig anar al CAP al matí, em van fer la baixa per dos dies, vaig estar, i és que jo visc a pagès, jo estava allà, els meus pares viuen molt a prop, estava allà a casa del meu pare, i el meu pare diu, hòstia, no hi ha llum, ell treballa a la companyia elèctrica, i de seguida dèiem això, diu, vaig a mirar que no sigui de companyia o és d'aquí a casa, no sé què, vaig dir, no, Pepe, que és de fora perquè no tinc internet, vull dir, que ha passat algú més gros perquè no és només que no hi hagi llum aquí a casa. I, pues que quan vius així a la muntanya, ara que el dia és llarg i tot, no sé, tens cuina de gas, tens, no sé, és com...
I per passar les hores surt fora.
Allà no se m'aventarà.
Molt bé, doncs no sé si voleu comentar alguna cosa més referent a aquest dia, i a més tenint en compte que avui és el vostre últim podcast, que també ho heu esmentat al principi. Com us heu sentit? Com us ha anat a aquesta experiència a la ràdio des de l'institut?
Bueno, jo és una cosa que mai havia fet, i a mi m'agrada molt perquè a mi parlar m'encanta, i també... sortir de l'institut m'agrada i no fer tantes classes perquè 6 hores són moltes.
Hi ha reducció de jornada a l'institut, ara que aprovaran la reducció laboral? No hi haurà?
Ara que no ens escolta ningú.
Ah, exacte, no?
No ho sabem, està a l'aire. No? Està a l'aire.
I bueno, doncs pues m'agrada molt.
Molt bé. I tu, Joan?
A mi també m'ha agradat molt, sobretot perquè hem anat aprenent mentre fèiem aquests directes. I ara que ho veig des del primer podcast fins ara, veig que he millorat bastant a l'hora de parlar, i segur que tots els meus companys, incluïda la Txell, la Carlota i la Bruna, que no són avui aquí, doncs segur que també pensen el mateix. I això, que ens volíem acomiadar perquè potser l'any que ve ens tornem a veure o potser no.
Qui sap, no?
Sí.
Li volem preguntar també al cap d'estudis què n'opina, no? D'aquest jovent que han tingut aquesta temporada amb aquest projecte.
Bé, bueno, jo el primer que penso és que per ells és una experiència, perquè no tots els alumnes poden participar d'aquest tipus de projectes. Crec que des del primer podcast que jo vaig venir, el d'avui, hi ha hagut una millora important.
És veritat que va venir el primer i l'últim.
Sí, sí.
I el de tancament.
La fluïdesa al parlar, a l'hora d'expressar les idees, crec que amb ells dos s'ha vist que ha millorat, i amb la Bruna i amb la
Carlota.
I la Carlota també. No sé l'any que ve com anirà. L'any que ve nosaltres mantenim a l'institut aquest projecte, sempre intentem mantenir... Pensem que la ràdio és un mitjà de comunicació que no s'ha de perdre, i més veient el que va passar, com parlàvem abans, el dia 28, que tothom estava pendent de la ràdio, que si no hagués sigut per la ràdio molta histèria potser hi hagués hagut. I nosaltres apostem fermament amb aquest projecte. Creiem que és positiu per ells, no només per ells, sinó per la resta de l'institut, perquè també llavors els altres companys escolten a vegades en diferit el programa, escolten què han parlat, què han dit, els que han sigut entrevistats volen sentir després la ràdio, les famílies. Creiem que és una manera de crear comunitat, no? I apostem fort per això, crear aquesta comunitat que vinculi els alumnes amb els pares, amb els profes i amb la gent de Vilafant, o la gent que ens pugui escoltar ara mateix a la ràdio.
Ahir vaig estar veient ja per seguir una miqueta el que deia Espera, vaig estar veient un reportatge que li havien fet a en Jordi Basté, a RAC1, que havien estat un dia amb ell i tot, i el periodista que li feia l'entrevista li preguntava sobre com veia el futur, no?, de la ràdio, i diu, escolta, amb tota la vida quan ets jove escoltes música, escoltes ràdios més musicals, però quan et vas fent gran doncs busques més ja aquest punt més d'informació i la ràdio encara té aquesta essència i ha de continuar seguint aquesta, amb aquesta finalitat, no? I tenir doncs aquesta immediatesa. No sé si en Marcel parlàvem amb tu, que es veu que el 2030 hi havia prevista una apagada de l'analògic, però jo crec que s'haurien de plantejar-ho, perquè precisament tots els sistemes digitals van fallar i l'analògic és el que va continuar doncs, per això, per mantenir doncs, a la ciutadania informada, etc etc. Veurem què passa. Jo, a lo més a prop, és que esperem doncs, que l'any que ve ens puguem tornar a trobar.
I donant les gràcies també a en Josep Gallego, que és el seu professor, tutor, que també ens va acompanyar la temporada passada. Què ha representat per tu? Has vist canvis d'un grup a l'altre, d'un any a l'altre? Josep, com ho vius tu, la teva experiència?
Sí, de fet, l'any passat era un format era molt diferent, ho gravaven en tipus podcast, era més... Potser no hi havia aquesta emoció al directe. I aquest any, que també un grup molt animat, un grup que s'ha implicat, era un perfil diferent. I sí que he vist una gran evolució el primer dia que vam venir, que s'havien escrit com una obra de teatre, s'havien escrit les acotacions i qui diràs tu això... I clar, jo... Em van dir, què tal? Jo dic, ho heu fet molt bé, però dic, es nota que llegíeu. I ara al final, vull dir, a vegades veies que pel camí s'acabaven de repartir el que diria un, el que diria l'altre, vull dir, era tot molt més improvisat.
Doncs felicitar-vos a tots plegats, a vosaltres, als vostres companys, a en Josep, des de l'institut, no? Des de direcció també per donar suport a aquest projecte, aquesta manera també de treballar i de vincular-se en el món de la ràdio, que acabeu de passar el que queda de curs, que no queda ja pràcticament res, és la recta final, que passeu un molt bon estiu i en un moment o altre l'any que ve ens tornem a veure sí o sí. Moltíssimes gràcies.
A tu, merci.
Adéu-siau, bon dia.
Moltes gràcies a la ràdio.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.